Comença Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones i el seu equip, aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu, per un món millor al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia, molt bon dissabte, Plusvàlua Dones. Com esteu? Preparades? Preparats pels panellets, per la castanyada? Això ho tenim ja a tocar. Aquest dia 31, dia de la castanyada, i dimarts festiu. Que bé, eh? Que bé que ens senta sempre cada any tots sants per poder fer un descans que cada vegada és més necessari per la nostra salut mental i recuperar les energies. Doncs per acabar aquest mes d'octubre tenim el convidat del mes. Recuperem, us en recordeu, la temporada passada, aquell cop al mes que ens ve un home plusvàlua dones, perquè plusvàlua dones ho podem ser absolutament totes les persones, tant homes com dones, perquè l'única manera d'avançar és anar agafats de les mans. I per això avui anem a parlar amb Guillem Recolons. Guillem Recolons és consultor en marca personal. Sabeu què és el que fa? Fa brillar la gent. Ell es definia fa uns anys com el netejabotes del segle XXI. Déu-n'hi-do, i ja el vam tenir la passada temporada. Us va agradar tant tot el tema de la marca personal que avui, amb el nostre convidat del mes, parlarem d'un tema que està molt de moda i necessari: ambaixadors i ambaixadores de marca. Doncs som-hi, comencem el Plusvàlua Dones d'aquest dissabte 29 d'octubre amb en Guillem Recolons, que parlarem d'ambaixadors i ambaixadores de marca tan important per tot el que és avui en dia el món de l'empresa, el món laboral. A la tertúlia hi tindrem a Olga Ortiz, advocada titulada de lideratge femení, membre de la Comissió de Dret Civil del Parlament de Catalunya. A Naima Chalawi, instagramer, una de les primeres dones que va viure de les xarxes socials, eh? Alerta! A la Noelia Rodríguez, d'Influencer Positiva, representant de les persones discapacitades i vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, i l'Espai Benestar de la mà d'Irene Pons. Després també tindrem el Tinter, aquest espai on parlarem de tot allò que s'hagi quedat damunt de la taula, i tindrem, per anar acabant, l'agenda amb l'actualitat. Comencem, Guillem Recolons. Bon dia, bon dissabte, molt benvingut.
Bon dia, un plaer estar aquí una altra vegada.
És que, sí. Guillem, ho fas molt bé, això.
Bueno, això dieu.
Això de ser el convidat del mes, per una banda, i d'una altra, per segon any, estar aquí com a home plusvàlua dones, que això va molt buscat, Guillem. Escolta, sí, sí. Com tu fas això?
Pues mira, jo ja tinc una plusvàlua, que hi ha pocs homes que estiguin convidats al plusvàlua dones. Per tant, ja em puc apuntar una altra medalleta dintre el meu currículum.
Fantàstic. Això, sí, sí. Molt bé, digues que sí. Anar penjant medalles, que avui en dia sembla que és important. I d'això també anem a parlar-ne. Ens ho has d'explicar, tot això. Però, escolta'm, Guillem, per aquelles persones que l'any passat no et van escoltar, perquè com estem en un dia de la setmana diferent, què és per tu ser una persona plusvàlua dones?
Pues per mi és ser una persona que sap escoltar, o que vol saber escoltar, millor dit, que pot tenir una mica més d'empatia, que concep el lideratge com una cosa molt col·laborativa, i moltes altres coses que crec que els homes tenim molt a aprendre encara. I aquest seria per mi ser un home plusvàlua dones.
Totes les persones tenim afortunadament per aprendre, perquè l'aprenentatge ens enriqueix molt i molt i molt. Mira, t'explicaré alguna cosa, Guillem. El terme plusvàlua ve de jugar amb dues paraules: plus, més, i vàlua, de valor. I dones, en català sempre ha tingut el doble joc, també, dones de mujer i dones de dona. I aleshores, quan va néixer, era precisament donar més valor i donar més valor a les persones. Això, i també tothom es situa, i com tu molt bé dius, doncs aquest saber escoltar, aquesta empatia i aquesta col·laboració per fer uns altres de trampolins. Centrem-nos ara en el tema que està tan de moda, les i els ambaixadors de marca. Què són, Guillem? Explica'ns-ho.
Molt bé. Primer t'explico els tipus que n'hi ha, perquè n'hi ha molts.
Sí.
Jo em dedico bastant a el que són els ambaixadors de marca interns dintre les empreses, però hi ha més, clar. Quan una empresa contracta un tenista per una marca de cotxes, no direm qui, doncs això també és un ambaixador de marca. En aquest cas és extern. O quan una empresa contracta un influencer d'Instagram o de TikTok o de Twitch o d'on sigui, és un ambaixador extern. També hi ha ambaixadors externs que moltes empreses contracten i que potser no són tan visibles com els experts. Una empresa que contracta un gran expert perquè l'ajudi a donar més credibilitat a la seva marca. Això també seria un ambaixador extern. I després hi hauria el grup d'ambaixadors interns, que aquí hi ha, per una banda, podríem dir els directius, i per l'altra, doncs, la resta, no? La resta de la companyia. Com a principi bàsic, l'ambaixador de marca intern és tothom que treballa al voltant d'un projecte o una marca. I això és important. Quan dic tothom, vol dir des del noi dels recados, que es deia abans, no? El mozo d'almacén, no? Que es diu, fins al president. És a dir, tothom és ambaixador de la marca. I aquí, doncs, com a anècdota, dir-vos que jo, quan era bastant jovenet, una de les meves primeres agències que vaig estar, recordo que vaig ajudar el meu jefe a preparar una presentació, s'havia de fer en un hotel de Madrid, es va posar malalt, em va dir que inicia jo, i jo recordo que vaig suar perquè pensava, bueno, jo fer la presentació la faré ara, espero que ningú em pregunti res. I clar, em vaig trobar davant d'un comitè de periodistes brutal i la primera mà que es va aixecar, amb càmera lenta, també us ho dic, va dir, què opina Walter Thompson de... No sé què, no me'n recordo el tema ja. Jo treballava a l'agència Walter Thompson. I en aquell moment em vaig adonar que jo era la marca. És dir, i això és una cosa que crec que val la pena que tothom l'assimili, perquè és veritat, nosaltres representem, tu ara ets Radio Estel, i per tant, tu tens un deure més enllà de la teva pròpia marca personal, tens el deure de representar una altra marca que no és la teva, per tant has de respectar el propòsit, els valors i tots aquells elements que estan al voltant de la marca.
Els objectius i tot plegat, clar, està clar, i tant que sí. Consideres, Guillem, que les persones en som conscients?
No gaire, t'ho dic, per les cagades que hi ha de directius a les xarxes i tot això són èpiques, no? L'última més recent, que vaig escriure la setmana passada en un diari de Madrid, és un directiu d'Apple, que, bueno, pues es va trobar un tiktoker bastant cachondo, el tio sortia del seu cotxe i el tiktoker li va preguntar, vostè què fa per guanyar-se la vida? I el tio va dir, escolti, pues miri, jo acaricio dones amb pits grans i no sé què, no sé quan, esclar.
Uau, mare.
Aquest senyor, que sabeu que ja no està a Apple. O sigui, Apple el va fulminar com no podia ser d'una altra manera, perquè a més era un dels directius que era mà dreta del Tim Cook. I per tant això continua passant dia rere dia. És a dir, la gent no és conscient que està representant una marca encara que tu en aquell moment estiguis en un segon de la teva vida privada. En el cas dels directius és més important, i directives. Més important encara perquè ells la representen a tot hora.
Clar.
És a dir, mira, el mozo de almacén, escolta'm, al cap de setmana fent, jo què sé, fent una excursió per la muntanya, pues, bueno, potser no té tantes obligacions, però un directiu sí.
Sí.
Continua sent un directiu, continua sent la marca. Per tant, això és important.
Per tant, avui en dia, doncs, les persones que tenen responsabilitat a dins de les empreses no tenen, per tant, cap moment de desconnexió. Ens venim a referir tot el que han de fer quan estan en qualsevol àmbit públic, ja sigui fins i tot de la seva vida personal, com ens explicaves, ha de ser correcte i coherent amb la marca que representen.
Sí, i ara et posaré un exemple que al·lucinaràs. Quan nosaltres escrivim un WhatsApp, és molt perillós el que nosaltres escrivim, o el que no escrivim, perquè allò queda escrit. Per tant, això pot afectar la nostra reputació. Una vegada que innocentment podem criticar una persona, etc., doncs aquell WhatsApp pot donar una volta. pot circular, no? I, per tant, hem d'anar molt en compte perquè, efectivament, no només representem una marca que és la pròpia, la marca personal pròpia, sinó que representa aquelles marques, aquelles, he dit diverses, perquè potser tu estàs ficada dintre d'una ONG, també estàs en el Parlament Europeu, estàs aquí, estàs allà, i, per tant, tu representes un munt de marques.
Sí, senyor.
I això t'ha de fer conscient que no pots dir el que vulguis, sinó que has d'encaixar en una guia d'estil que sigui comú a totes aquestes.
Sí, sí, sí.
És complicat, eh? És complicat.
Sí, 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 és, i més quan estàs en diversos llocs. Un tema si estàs en una empresa i ets treballador sí. normal, el de tota sí. la vida d'aquella empresa, doncs sí que se't pot donar un curs, això, tot el tema d'ambaixadors sí, i ambaixadores
ja
de marca.
Per... Ara entrarem en això, però sí, sí, hi ha unes formacions específiques, tenen un nom, els anglesos li posen nom a tot, a la gestió de marca li van dir branding, perquè és més curt i els agrada estalviar, i als programes d'ambaixadors de marca interns els van dir employee advocacy, no? Que també és més curtet. I són formacions que duren doncs, entre 12 i 16 hores, depèn una mica de cada companyia, en les que es posa primer en valor la marca personal de cada participant, això és la clau, vull dir, aquí és un win-win o si no, no és res, i per tant doncs, se'ls ajuda a com ser més visibles a les xarxes, com auto, la millora de l'autoconeixement seu amb diferents eines. I després hi ha una part que és com gestionar la marca corporativa. Això és molt important perquè aquí també se'ls ensenya, doncs, hi ha una part que és molt important d'instruments i eines que ells tenen digitals que potser no coneixien per poder fer tot això, per poder fer d'ambaixadors de marca digitals.
Clar.
I després també quines són, diguem-ne, les línies vermelles de les coses que es poden compartir i que no es poden compartir, perquè, per exemple, doncs, no cal dir-ho, però clar, una reunió... una reunió interna, el resultat no es pot compartir.
Clar.
Fins que el Departament de Comunicació ho fa públic. A partir d'aquell moment que això es considera ja un contingut preaprovat,
sí.
ho pots compartir.
Sí.
Però...
A vegades...
N'hem vist de totes.
Exacte. Llavors, això que ara ens expliques de com funcionen a nivell intern les empreses que els ambaixadors de marca són els seus propis treballadors i treballadores.
Sí, sí, tothom.
Clar, aleshores, és veritat que l'empresa els hi ha d'ensenyar.
Sí, és a dir, una cosa és ser ambaixador de marca i l'altra és ser ambaixador de marca conscient i entrenat. Aquests serien els dos elements diferencials. Que siguin conscients n'hi ha molt pocs i que, a més, n'estiguin entrenats és una disciplina que fa molt poc de temps que està a Espanya. Jo no fa molts anys que estic treballant amb empreses amb aquest tipus de programes. Per tant, evidentment, tot el que comença a Amèrica acaba arribant, però cada vegada té més valor el què. És a dir, aquests programes, una de les coses que aconsegueixen és multiplicar l'efecte de la comunicació. Però no només multiplicar-lo, perquè això seria quantitatiu, sinó donar-li més qualitat. És a dir, humanitzar la comunicació. Aquí està el gran punt. A l'humanitzar la comunicació, resulta que hi ha ratis de conversió, de vendes, de moltes altres coses que milloren. I a més, ho tenim quantificat. Un ambaixador de marca pot multiplicar per 7 la conversió de vendes d'un determinat producte dintre d'aquella marca. No? Llavors, clar, les empreses s'estan adonant que cada cop és menys rellevant la publicitat. Uh-huh. Abans tenia una importància, diguem-ne, els consells publicitaris nosaltres els hi fèiem cas amb un 90%, ara només és un 30%, és molt baixet. I, en canvi, abans a les persones no els hi fèiem gaire cas i ara creiem en persones amb un 90%. És a dir, que ara em compraré l'aigua mineral que em recomanis tu i no la que jo vegi per televisió, perquè tu per mi ets una font de més confiança, perquè has provat l'aigua. Vale? No tens cap dret... cap deure amb l'empresa, sinó que l'has provat, t'ha semblat que és la millor i me la recomanes.
O sigui, al cap i a la fi ens acabem fiant de les persones,
exacte.
El que ens diuen persones del nostre entorn. Això
persones confien en persones, ho acabes de dir.
És que es tracta d'això. I portant-ho a un àmbit doncs, més privat, quan una persona tens una criatura o tu mateix estàs malalt o malalta, a qui demana referències, al teu entorn, i que t'aconsellin a quins metges i doctores anar. I aleshores...
Inclús demanem referències a persones que no coneixem. Mira el cap de de Booking, TripAdvisor, sí, Glassdoor, aquest tipus de plataformes, molt, molt sovint nosaltres confiem que com que hi ha 5.000 opinions positives, diem, ostres, això ha de ser bo.
Clar,
i potser no coneixem aquesta gent, però ens sembla que seria difícil que tot això estigui falsejat. No?
Clar, i en canvi, tot el que són, com ens explicaves, els anuncis tradicionals...
Clar, el tio de TripAdvisor que fa publicitat del seu hotel o del restaurant, òbviament. Home, doncs no t'acabes de refiar del tot, perquè òbviament no parlarà malament, no explicarà quins defectes té.
Clar.
En canvi, a l'usuari, sí. I per tant, ara tots estem molt basats en el tema de l'experiència real de les coses.
Sí.
Els serveis i productes, eh?
Sí, 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 i tant, totalment. Escolta, Guillem, com s'escullen aquestes persones ambaixadores, ja siguin externes o internes? Com es fa?
Aquesta és una gran pregunta, perquè moltes empreses intenten utilitzar un sistema molt jeràrquic, per dir-ho així, o distributiu, de dir, escolta, doncs agafarem 3 de cada apartament, o 5 de cada apartament, o 10 de cada... I no, és un error. És a dir, nosaltres utilitzem, jo utilitzo una metàfora, que és que s'ha d'anar a cercar les pomes que estan més a prop de l'arbre. No et compliquis la vida en les que estan lluny, no? I aleshores, què vol dir això? Que el que jo faig és ajudar-los a identificar aquella gent que ja d'una manera, menor o menor, ha exercit com a ambaixadors de marca digitals. Això és fàcil de rastrejar per la xarxa, perquè tu saps que un like queda per sempre.
Sí, sí.
I per tant, jo pues, trobo gent que ha posat un like a LinkedIn o a Twitter o no sé on, tal, sí, qual, i dic, home, pues, aquestes persones ja tenen una predisposició, d'alguna manera, a fer d'ambaixadors, no? I l'altre sistema, aquest seria un, identificar-los i després proposar-los de forma voluntària a participar. Això sí que és molt important que sigui de forma voluntària, perquè si no, algú pot pensar, home, aquests tios em volen per fer d'home anunci. No, no, i és molt més que això. O sigui, et volem perquè et volem empoderar, volem treballar la teva marca personal. És a dir, és un, per això que és un intercanvi que ha d'anar al 50% de guanys. Això és clau, no?
Perquè
però la manera d'escollir ha de ser aquesta, ha de ser natural, com el de la poma que us explicava.
Clar, perquè una cosa és els ambaixadors i ambaixadores de marca, que són persones treballadores de l'empresa.
Sí.
Per tant, mirem què és el que ells han estat fent a les xarxes, sí, i com funcionen en el seu dia a dia. I, lògicament, aquí no hi ha un sobresou, sinó precisament l'empresa els està envalorant per poder arribar encara a més llocs.
Sí, és posar-los en valor, és donar-los més... Bueno, estaran més a prop d'una promoció, aquestes persones. És obvi, clar.
Sí.
Pensem que si 100 persones fan un programa, l'empresa pot tenir ratis o dades, com per exemple multiplicar per 7 la seva cobertura, el seu alcance, no sé com es diu ara en català, la seva...
Expansió, sí.
Expansió en comunicació. És a dir, que si abans arribaves a 1.000 persones, pots arribar a 7.000. Això és molt important.
Sí.
Però hi ha més dades. Tu pots... retalles el temps amb reclutar talent, vale? Perquè... Clar, el talent es fia de les persones, no de l'empresa. Les empreses no existeixen i les marques no existeixen. Punt 1. Molt important, el matís. Nosaltres no parlem ni en marques ni en persones. Parlem en persones. Per tant, el candidat que vol entrar en una companyia, al final el que vol saber és com està la gent de dintre.
Clar.
Com viuré? Serà un infern? Serà maco? Tindré possibilitats de promoció? I aleshores què farà? Entrarà a Glassdoor i mirarà què opinen els empleats d'aquesta companyia.
Clar, però fins aquí estem parlant d'aquests que ja treballen a l'empresa. Però hi ha, com tu bé ens deies, les persones externes a l'empresa.
Sí.
Que les empreses van a buscar-les perquè veuen que ja sigui a LinkedIn o a Instagram, cada lloc doncs, allà on pertoca, doncs generen molt moviment, generen un bon contingut. Aquestes persones a les que se les va a buscar o a cercar, sí, aquests ambaixadors i ambaixadores de marca, sí que reben un...
No reben una formació, se'ls acostuma a donar una guia d'estil, de les línies vermelles, per dir-ho així, de coses que no es poden dir sobre una marca, un producte, però no reben estrictament una formació. I considero que això és un error, perquè moltes vegades ha passat que aquests influencers, aquest tal, han dit coses complicades. És que, clar, el problema és de l'influencer quin és? Com es treu, en quin moment es treu el barret de que està representant una marca? Perquè potser resulta que està amb 5 marques alhora. Vale? Aquest pot ser el cas d'algun tenista que coneixem. Aleshores, clar, dius, bueno, a quin barret em poso? Però és que tu no treus mai el barret. O sigui, per la marca, tu ets el seu ambaixador 24/7. Aquest és el drama.
Clar.
Aleshores, home, jo no donaré el consell que no es contractin influents externs, però sempre és un risc. molt important, perquè mai pots tenir el control que tindràs amb la teva pròpia gent.
I aquestes persones externes, més enllà d'aquests tenistes o persones doncs, tan sumament reconegudes, aquests ambaixadors o ambaixadores externs, reben aquest sí una contraprestació econòmica?
Sí, aquest sí.
Va bé. Doncs anem a donar pas a la tertúlia.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Olga Ortiz, advocada, titulada Lideratge Femení i membre de la Comissió de Dret Civil del Parlament de Catalunya. Molt bon dissabte, molt benvinguda.
Molt bon dissabte. Hola a tots i a totes.
Naima Chalawi, instagramer, una de les primeres dones que va viure de les xarxes socials. Molt bon dia, bon dissabte, Naima.
Molt bon dia a tots.
Que bé, que bé, que bé. I Noelia Rodríguez, influencer positiva, representant de les persones discapacitades i vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa. Molt bon dissabte, preparada per menjar panellets, Noelia?
Bon dissabte, jo sempre preparada per les coses bones.
Que bé. Molt bé. Olga Ortiz, comencem amb tu. Quins beneficis pot aportar a les dones el que ens ha explicat el nostre entrevistat, en Guillem Recolons?
Bueno, felicitar-lo per l'entrevista, perquè jo crec que la marca personal, com ha dit ell, va més enllà dels aspectes professionals, sinó la teva vida personal també s'està o està dient a la societat el que ets i com ets. Vull dir-vos que les dones tenim més complicada el tema de la marca personal, perquè sempre estem sent jutjades a vegades per la societat, per segons quines manifestacions. Això s'ajunta amb, a vegades, una falta de lideratge d'aquella dona i, per tant, la seva marca personal no és ella mateixa, sinó és allò que li ha dit la societat que ha de ser. I això és el que es diu en el lideratge una marca blanca. Sí. És a dir, fa servir la marca que els altres esperen sense ser ella mateixa. Per tant, la dona ha de tenir molt clar quin lideratge vol exercir, com vol ser com a marca i després vendre, perquè si no ens trobem amb dones buides.
Totalment d'acord.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do els conceptes de marca blanca i de buidor. Naima Chalawi, en Guillem Recolons ens ha parlat de diferents tipologies d'ambaixadors de marca. Explica'ns l'ambaixadora de marca d'Instagramer, sisplau.
Bueno, bon dia a tots. Bueno, com ha parlat i ha deixat ben clar la importància de la persona que porta la imatge d'una empresa, jo personalment crec que ha de ser primer autèntica. És igual que sigui interna, externa, perquè això ofereix una fiabilitat i una confiança en un món que està globalitzat i on la gent ja no confia a les marques ni publicitàries ni a les empreses ni en el que ofereixen. En realitat, com ha dit el Guillem, el consumidor no confia en una marca concreta, confia en les persones. Llavors, a través d'aquesta marca personal o ambaixador de marca, tant si Instagramer, tant si una persona coneguda, el que fa és humanitzar aquesta marca i s'estableix un diàleg de confiança, de compartir experiència o producte o servei d'aquesta empresa, sigui remunerat, en cas de les Instagramers normalment és remunerat, sobretot si és una gran empresa, o directament només a canvi de producte s'ofereix l'experiència i es converteix, diguem-ne, com una portaveu, una cara visible, humana, d'aquesta marca. Sempre que sigui una persona que tingui els mateixos valors que aquesta empresa que l'ha contractat, diguem-ne, per exemple, si és una persona que té una empresa que ven productes curly, pues aquesta persona no ha de tenir el cabell llis, ha de tenir el cabell afro o arrissat, perquè si no, aquí estem oferint aquest servei. Però aquestes coses normalment no sempre es compleixen, perquè sempre les empreses, les agències van a córrer cuita i s'agafen el primer que s'adapta una mica a el que ofereixen i l'altre a el que ha acceptat. I això és un gran error dins de la comunicació, però bueno, hi ha empreses que també ho fan amb bastant encert.
Doncs sí, Naima, i tant, tot és molt interessant i tot s'ha de tenir ben en compte, i aquesta coherència i aquesta autenticitat que ens comentaves. Noelia Rodríguez, influencer positiva, representant de persones discapacitades i vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, precisament des de l'àmbit de la discapacitació o capacitació. Som-hi!
En el meu cas està clara, clar, que no fa falta que ho diguem. Bueno, parlant en sèrio, hi ha moltes marques de gaire important, com per exemple Calvin Klein, que ja han començat a visibilitzar una mica, no?, el tema de les persones discapacitades en les seves campanyes, acostant-se una mica, doncs, al que és la realitat i la diversitat. Vull parlar d'una persona en concret, que és la Aimé Mullins, que va ser la primera atleta sense cames que va batre diferents rècords als Jocs Olímpics d'Atlanta, quan Alexander McQueen, que, bueno, el malaurat i desaparegut dissenyador, es va enamorar en el minuto cero d'ella i ja la va incloure en les seves files per desfilar. Ha sigut també imatge de L'Oréal i ara, fa res, ha estat anomenada per la revista People una de les 5 dones més belles del món.
Sí, una persona... Sense...
Una persona sense cames, que ara ja ha deixat de competir, sí, i ara es dedica, doncs, a fer de marca personal a una ambaixadora externa, com ens ha comentat el Guillem, i ja les marques ja compten amb ella, doncs, perquè sigui ella la imatge d'aquella marca.
De marques, sí, sumament conegudes i amb un prestigi
molt
immens.
Molt conegudes i molt potents. Ella és molt guapa, però sobretot té una potència personal impressionant. De fet, fa unes conferències a nivell motivació, no?, impressionants. I la veritat és que això, doncs, ha donat molta força, no?, al món de la discapacitat. Bueno, normalitat, el que parlem, diversitat, no?
Sí, sí.
Clar, aquesta normalitat i visibilitzar aquesta realitat que realment qualsevol persona pot arribar allà on vulgui.
Sí.
Que no hi ha fronteres. Eh?
No, en aquest aspecte crec que ja ho tenim, que tenim més que superat, no?, això.
Doncs, Olga, escolta, com podem seguir superant els diversos temes?
Pues, en el lideratge o ja en la vida personal de cadascuna de nosaltres, hem de superar aquests temes posant en relleu els nostres valors. És a dir, el que ha dit la Naima, i el que ha dit el nostre entrevistat, si una marca busca un perfil determinat, home, si vols una noia afro, no te'n vagis a una caucàsica, perquè no té res a veure amb el teu producte. Amb aquesta coherència que parlem de les marques, també hem de parlar de la marca personal i, per tant, jo com a dona, quins valors tinc i quins valors vull transmetre a les xarxes, perquè moltes vegades trobem directives i polítiques que els valors que transmeten a les xarxes no tenen res a veure amb el perfil que volen mostrar, és que, i a vegades no tenen res a veure amb els seus valors. Per tant, jo crec que el primer consell seria la coherència.
I tant, és que la coherència és bàsica, perquè si no després tampoc et creuen, a la que ja coneixen realment, veritat, Guillem?
Això nosaltres en branding li diem essència de marca, és a dir, que aquesta coherència vol dir que el que tu ets, ho ets a tot arreu, ho ets a la xarxa, fora de la xarxa, ho ets en persona, i quan tu estàs representant una marca que té uns valors molt diferents als teus, es produeix un conflicte. Per això hi ha moltes persones que quan entren a treballar en una companyia l'abandonen o la companyia els abandona aviat, perquè hi ha una confrontació de valors molt important. I aquí sí que el tema de l'essència de marca, com deia molt bé l'Olga, amb els polítics i es nota molt, sí, perquè hi ha vegades que o bé no són ells o bé són massa ells, no? No se'n recorden de que estan representant una formació que té uns valors, o que se suposa que té uns valors, i que no, potser no els està trencant en aquell moment, no? I aleshores aquí és quan es produeix el famós conflicte d'interessos entre el polític i el partit.
Sí, que, bueno, ho estem veient des d'allà fa un temps, tant a casa nostra com a tot arreu, perquè...
Sí. No, això no s'acabarà, eh? Serà el pa nostre cada dia. Temo.
També no ens hem d'enganyar, som persones, tornem, no?, amb aquesta humanització, tots i totes som persones, per tant, per una banda, també ens podem equivocar, i a vegades també, amb el pas del temps, també es veu que aquella marca, aquell partit, aquella empresa, aquell el que sigui, no s'ajusta a les necessitats d'aquella persona. Aleshores, bé, doncs anem a anar-nos obrint de mires i de ment. Naima Chalawi, està darrerament molt de moda aquests dos últims anys, els i les microinfluencers. Explica'ns, si us plau.
Jo abans començaré amb les microinfluencers, que són persones que tenen uns números de followers bastant reduïts, que pot ser entre 1.000 i 50, crec, entre 1.000 i 50.000. El que passa és que tenen molta importància perquè, primer, que quan menys influencers, quan menys followers tens, és quan arribes o tens impacte, tens un gran impacte amb els teus followers, perquè és un, diguem-ne, és una xarxa petita i el teu impacte en proporció sempre és molt més gran que una macroinfluencer o algú que té un milió i mig, perquè arriba de forma molt més concreta i tenen també la seva importància. I sobretot és molt important cap a les marques o les empreses que tenen un, crec que, no sé com es diu en català, un nicho.
Nicho de mercat.
Sí, bastant concret. Llavors, s'arriba molt més fàcilment i és bastant recomanable. I una mica, jo com que estava molt posada a la conversa d'abans, de què és el que hem de fer, és que la gent normalment, o les empreses, se'ls oblida que la vida online i offline és la mateixa i el missatge ha de ser el mateix. I sobretot, que hi ha d'haver sempre una cosa que és imprescindible, que és, a part de la coherència, és l'autenticitat, que no sigui forçat, que sigui algú que ha de fluir amb la marca, que si treballes per algú, pues, que no facis, pues, aquesta consciència que ha de tenir on està, què és el que està oferint, a quin missatge i en quin moment, perquè el que poses al teu Facebook, al teu Instagram, al Twitter o al TikTok també et representa. I la gent això no sé per què té aquesta desconnexió, com que això no és la seva vida o no forma part de la seva imatge.
Clar,
quan
no
es dediquen a fer aquestes, pues, a difundir aquest contingut en xarxes socials.
Naima, és molt important aquesta apreciació que has fet i has posat damunt de la taula del món online i offline, perquè recordem que fa uns anys es diferenciava molt un de l'altre, el que era l'offline, el que era l'online, i ens trobàvem quan anàvem a llocs que no tenia, com ens apuntava abans l'Olga Ortiz, no tenia res a veure després aquella persona, el que havíem vist a les xarxes, amb la realitat, fins i tot a vegades al nivell de no arribar-la a reconèixer. Fins i tot físicament, en el moment que ja començava a comunicar. Aquesta desaparició i aquesta integració total de les dues vides, aquesta naturalitat i aquesta coherència, és realment un tema que l'hem ja de tenir tots en cap i a la ment. Noelia Rodríguez, com a vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, aporta'ns dades i realitats, sisplau, de les dones en aquest àmbit.
Doncs mira, si tenim en compte que les dones som el 52% de la societat, representem el 52% de la societat, i que la desigualtat ens afecta en àmbits com l'economia i l'àmbit laboral, perquè encara avui tenim una bretxa salarial del 25% en alguns sectors i entre el 35% i el 40% en d'altres. Si no combatim des de l'educació i la formació, també a tots els àmbits amb experts i expertes en matèria de gènere, com ara, per exemple, tu, Mireia, que ens pots ajudar i aportar tant. Qui realment no ho pugui fer, si no ho fa, amb aquesta desigualtat, la dona també en aquest àmbit, com sempre, haurà de continuar, no?, demostrant tota l'estona les seves aptituds. I no ens enganyem, és que les xarxes, com moltes vegades hem parlat, com en qualsevol àmbit, com ha comentat abans el Guillem, amb el tema d'estructures, diguéssim, de cúpula, continua sent un àmbit androcentrista. Uh-huh. Tinc aquí un estudi que va fer el 18 de maig d'aquest any, del 2022, al Ministeri d'Igualtat, que es diu Mujeres Jóvenes y Acoso en las Redes.
Ah, uau.
En el que, clar, per això em refereixo a que, clar, han de... que van en sèrio, que la seva feina va en sèrio, que han de demostrar aptituds de que el que fan realment sí. és coherent i és creïble, no?
Han de fer un esforç extraordinari.
Sí, 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 perquè si no es cauen al parany de que tu estàs allà mostrant-te tu i el que vols és doncs, que et diguin i que tal.
Com cosificant-te.
Com cosificant-te. M'ha resultat molt, molt interessant dir que el 80% de les dones han sofert alguna situació d'assetjament a les xarxes socials. I
80 és molt, és...
80 és moltíssim, o sigui, perquè s'acosta molt al 100%.
Del propi Ministeri d'Igualtat.
Sí, 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 sí. I que la majoria d'aquests missatges, és a dir, entre el 56% i el 63% són de caràcter... és que ho vull llegir perquè no vull colar-me. Intimidatori i de caràcter d'assetjament sexual. Amb divulgació de fotografies, xantatges i divulgació d'imatges explícites sense el consentiment de la víctima.
Sexting, sí.
Sexting. Figureu-vos aquí a la taula, vosaltres no esteu veient, perquè clar, no estem a la televisió, estem a la ràdio, i aleshores no esteu veient les cares, però és que les cares davant d'aquestes dades terribles però reals. Per poder avançar hem de saber la realitat, aquestes dades reals que ens està aportant la Noelia Rodríguez. Doncs les cares aquí a l'estudi número 3 de Ràdio Estel són que déu-n'hi-do. Però escolteu, després seguirem parlant perquè el Guillem Recolons ens ha d'aportar moltes coses, però abans anem a donar pas a l'espai benestar perquè és tan i tan important que estiguem totes i tots bé.
Plusvàlua dones. Un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Comencem un dissabte més la secció de benestar, aquesta secció que tant ens ajuda, que tant ens aporta, i no només a nosaltres, sinó a tot el nostre entorn. Molt bon dia, Irim Pons, molt benvinguda.
Molt bon dia, Mireia, què tal?
Molt bé, doncs ja aquí torrant les castanyes, com aquell que diu.
I tant, i a mi que m'encanten les castanyes, i els pinyons, els panellets, m'encanta.
Això dels panellets, això ja, a més, tan típic d'aquí. Jo és que sóc una castanya, jo sóc un panellet, perquè vaig néixer el dia, el 31.
Doncs, imagina't.
Que bé, que bé, que bé. Escolta'm, recordeu, la Irim Pons és coach, és formadora de formadors, és directora de formació de l'escola Josep Pons i una persona doncs, que imparteix mentories, acompanyaments i que la tenim aquí en el Plusvàlua Dones perquè ens ajuda molt en aquesta secció de benestar. Què ens portes avui, Irim?
Doncs Mireia, avui us parlaré de les 5 As de l'autoestima, que wow. són els 5 pilars que hem de tenir en compte per treballar la nostra autoestima.
Doncs som-hi amb aquestes 5 cas, que interessant.
Clar, el primer seria pensar què és l'autoestima, no? Perquè se'n parla molt i es pot definir de moltes maneres. De fet, el referent sobre aquest tema, Nathaniel Brandon, diu que l'autoestima consisteix en estimar-se a un mateix de tal manera que puguem desenvolupar-nos i realitzar-nos d'una manera efectiva. Però jo diria que és una manera de posicionar-se davant la vida trepitjant fort, és a dir, creient en nosaltres mateixes, acceptant-nos tal qual som, estimant-nos i pensant que podem aconseguir tot allò que ens plantegem.
Escolta, això d'estimar-nos ens encanta, però això ja ha de trepitjar fort.
Bueno, trepitjar fort o anar pel món amb convenciment de que podem aconseguir coses, no? Sempre des de la cura del nostre entorn, evidentment, això sempre, això és la base, però amb una confiança per dir, ei, que puc fer, no? Puc fer el que jo em proposi. Llavors, què és el que hem de tenir en compte o què és el que hem de pensar? Doncs a l'autoconeixement, no? Primer jo he de conèixer-me a mi mateixa per saber quines són les meves qualitats i tenir-les presents de manera conscient. Per tant, seria fer-me la pregunta, què és el que se'm dona bé i què fa que sigui única e irrepetible? O sigui, aquesta seria el primer pilar de l'autoestima, la primera A, l'autoconeixement. La segona A seria l'autoconcepte, és a dir, quina imatge tinc de mi mateixa? I això implica revisar pensaments, que és el diàleg interior que tinc jo respecte a mi mateixa.
Sí, perquè recordem el que ens va explicar l'Irim Pons, que el ser humà parlem amb nosaltres mateixos via diàleg, eh? Fent un diàleg, com si parléssim amb algú. O sigui, Irene, ja veus que ens en recordem de tot, eh? Estem aprenent molt.
Que bé, me n'alegro moltíssim. Doncs com seria, com em descriuria a mi mateixa? Si tingués que presentar-me davant d'un grup de persones i volgués descriure'm amb autenticitat, què és el que diria de mi mateixa i quines creences tinc respecte a mi mateixa, no? El que deies, Mireia, aquest diàleg intern. Aquesta seria la segona, autoconcepte. Tercera A, autoavaluació. És a dir, amb qui em comparo? Em comparo amb mi mateixa, és a dir, on estic ara, on vull anar i vaig mirant aquest progrés respecte a mi mateixa, o em comparo amb l'altre? Perquè, clar, això és perillós, perquè sempre hi haurà un altre que en aquell moment estigui en una posició superior a la meva. Per tant, això doncs, ho hem de tenir en compte, no? Autoavaluació. I la quarta seria autoacceptació. Quin nivell de tolerància tinc respecte als meus errors, no? Quan no em surt una cosa com jo voldria, doncs fins a quin punt sóc molt perfeccionista i, per tant, m'autoincrimino, em jutjo i aquí puc entrar en un bucle de no moure'm o no, dic, ei, jo també cometo errors, sóc un ésser humà i a partir d'aquí aprenc d'aquests i tiro endavant, no? Des d'una mentalitat positiva. I la cinquena, el cinquè pilar de l'autoestima seria l'autorrespecte, no? Que està relacionat amb els temes que vam comentar en programes anteriors de l'assertivitat, per exemple, sí, el protegir el meu territori, el saber dir no, és a dir, quin territori personal cuido en el dia a dia, que per mi és important i què faig per respectar-me. No? Per exemple, m'escolto a mi mateixa, dedico temps a cuidar-me, a fer-me un massatge, no? A caminar, si em ve de gust caminar.
Aquell temps per nosaltres mateixes que parlàvem, que és tan important.
Exacte. Doncs seria aquestes cinc àrees, no? Autoconeixement, autoconcepte, autoavaluació, autoacceptació i autorrespecte, que són les que hauríem de revisar per veure si hem de treballar una mica més en algunes d'elles en relació a la nostra autoestima.
Doncs visca les A's, aquestes cinc cas, anem a treballar-les, anem cadascú allò que dius, anem a pensar realment què és el que fem i anem també ara aquí damunt de la taula a parlar-ne. Doncs som-hi, anem a parlar-ne. Guillem Recolons, Noelia Rodríguez, Naima Chalaoui, Olga Ortiz. Cadascú de vosaltres, sisplau, amb una frase, amb un titular, el que ens acaba d'explicar tan important, Irene Pons. Guillem.
Jo sobre l'autoconeixement, algú molt important diria, si no et coneixes a tu mateixa, de quina forma vols que et coneixin els altres? És molt complicat.
Oh, i tant. Noelia Rodríguez.
Autoconeixement, autoconfiança i acceptació de les nostres aptituds i també de les nostres debilitats per poder-nos mostrar de forma coherent.
Déu-n'hi-do, Olga Ortiz.
Estimar-te, respectar-te i cuidar-te totes les teves tostes.
Que bonic, i tant que sí, ho hem de tenir present. Naima Chalaoui.
Som tot el positiu que ens agrada, però també moltes coses que no ens agraden, però que només depèn de nosaltres canviar-les.
Doncs som-hi per seguir millorant. Anem a entrar al tinter. Doncs en aquest espai al tinter tot allò que ens ha quedat damunt de la taula, el nostre convidat d'avui, el convidat del mes, Guillem Recolons, moltes coses encara. Recomanacions de forma molt directa, per les empreses per avançar.
Amb el tema d'ambaixadors de marca, diria que ja fan tard, si no han començat, perquè la marca per si sola cada cop és menys creïble i necessitem humanitzar-la. I la millor manera és fer-ho a través de les persones. Pots escollir gent de fora, però la gent de dintre, tot i no tenir comunitats tan grans, ofereix més credibilitat perquè coneixen millor els productes i serveis.
Clar. I tant. I escolta, Guillem, recomanacions per les persones, especialment per les dones, amb tot el que ens han aportat la Olga Ortiz des del punt de vista del lideratge femení i la Noelia Rodríguez amb totes les dades. Doncs aquestes recomanacions per les dones per avançar.
Sí, sobretot que no els hi paralitzi la crítica. Això és, clar, ja, si hi ha assetjament és una altra cosa, perquè això ja és més policial, per dir-ho així. Però des del punt de vista de... han de produir valor no més que els homes, no és necessari, de veritat. Uh-huh. O sigui, el síndrome del perfeccionisme hauria de rebaixar-se una mica. Sí. L'important és aportar valor a la teva comunitat i els que no se sentin representats no podem agradar a tothom. Això és així, no? I l'altre és producte mínim viable. És dir, sí, no cal que tot estigui perfecte per sortir, perquè és millor sortir abans que no sortir mai.
Clar, aquesta lluita, sí, per aquesta perfecció, sí, doncs a vegades més val caure en la imperfecció, no estar contenta del 100%, mentre anar...
La imperfecció és humana. Veritat? La imperfecció és humana, per tant, i l'humà és autèntic, no? I per tant, a vegades és millor no esperar al final de tot un procés i arribar tard,
sí,
i sortir abans, encara que sigui, pues, bueno, amb algo imperfecte.
Escolteu, Olga Ortiz, Naima Chalau i Noelia Rodríguez, existeix una edat per ser instagramer? O si Noelia Rodríguez?
No, absolutament no.
A qualsevol edat.
A qualsevol edat. Per què? Perquè Instagram cada vegada té més seguidors de diferents edats. Els nostres pares ja tenen Instagram, els nostres fills. Nosaltres, aleshores, està comprovadíssim que cada instagramer té el seu públic.
O sigui, una vegada més, una lluita, una manera d'avançar, sí, en contra de l'edatisme.
De l'edatisme.
Que bé, Noelia, que bé. Naima Chalaoui.
Jo el que ha de tenir un embassador de marca o un, per fer el que sigui, has de portar alguna cosa, has de tenir màgia, has de tenir aquest polvo màgic que no té un altre per poder transmitir-ho, i llavors les marques, les empreses i els followers et seguiran. No té edat, i de fet és molt més, té molt de, més espai una persona amb una edat molt més, sí, que té més edat a les xarxes, perquè no n'hi ha, i llavors té un lloc especial, vull dir, que no, en comptes de pensar que això és un problema, no és un problema, tot el contrari, és un avantatge. Clar, tot el que tinguis de, diguem-ne, de diferent, és un avantatge.
Clar, i Olga Ortiz?
Actualment jo crec que no hi ha edat per res. O sigui, l'edat biològica a vegades no té res a veure amb l'edat que tenim en el nostre cervell, en el nostre estat d'ànim, i per tant ha d'haver-hi moltes influències i de totes les edats, perquè si no cauríem en l'estereotip de la joventut com a únic patró de la bellesa femenina.
Escolta'm, Naima, tu que has sigut de les primeres persones a poder-te guanyar la vida via xarxes socials, què es cotitza més? O sigui, que està més ben pagat, ser home o ser dona?
Jo amb això crec que el talent o la màgia no té sexe, o no té... Sí, no podem parlar... Personalment penso que això no existeix, però sí que la persona, aquella persona que és igual al gènere, al final, si té aquesta màgia, al final és la que més cotitzarà, perquè jo crec que no crec en el gènere a l'hora de buscar talent ni de buscar embassadors de marca. Ha de ser sense gènere, sobretot, sense edat, ha de ser autèntic, fiable, comunicador, i ha de transmetre sobretot allò que l'empresa, a la marca, el que sigui, vulgui transmetre a través d'aquest branding, que o sigui, el motiu o la missió ha d'anar de la mà amb el que fa aquesta persona de forma no... de forma coherent, però de forma natural, sobretot.
Que bé, quina meravella. Això ens agrada molt, 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 que hagis posat el terme talent damunt de la taula i el terme talent sense gènere, perquè realment... El talent no té gènere, el tenim totes les persones, però ben certes, i amb aquestes dades tan fulminants i aclaparadores que ens posava Noelia Rodríguez de la taula sobre la bretxa salarial que existeix, una bretxa doncs, en uns àmbits molt més acusada que en d'altres, doncs, que bé que no hi sigui aquesta bretxa salarial en aquest àmbit específic. Noelia Rodríguez, per anar acabant i passar ja a tot el que és l'actualitat i l'agenda amb l'Olga Ortiz, existeixen cursos per ser Instagramer influencer?
Sí, existeixen cursos. Cada vegada més, i sobretot de cara al tema de l'ambaixador extern, que... doncs que les empreses busquen ambaixadors externs que tinguin un coneixement per poder-se lluir a les xarxes socials i puguin ser doncs, aquest influencer doncs, que faci de la, la cara visible de la seva marca. Sí, sí, sí que n'hi ha, i aquí a Barcelona doncs, estan cada vegada doncs,
prosperant
més. Exacte,
prosperant sí, sí. més. Hi ha molts punts del territori de Catalunya. També, escolta, Olga Ortiz, aviam, què és el que ens portes avui? Quines novetats ens portes a l'espai de l'agenda d'actualitat?
Pues mira, ja, l'altre dia,
sí,
quan estàvem fent la reunió d'equip, va sortir el tema que hauríem de ser més analítics, més crítics en positiu i donar una visió femenina en les notícies que es publiquen en els mitjans de comunicació, perquè els nostres oients i les nostres oients veiessin la diferència de tractament que hi ha entre dones i homes en segons quines notícies. I l'altre dia vaig estar analitzant el que ha passat amb el Cedric i el Nadal, a la seva despedida,
sí,
junt amb una altra notícia que sortia d'un altre deportista de tennis que es diu Arenka, Victoria Arenka, que és bielorussa, i bueno, com es tractaven les llàgrimes d'una dona o d'un home. I fixeu-vos en les notícies. Les diré en castellà perquè Google està plena d'aquestes notícies. Les llàgrimes del Federer i del Nadal dicen las lágrimas de Federer y Nadal en la despedida del suizo. El momento más emotivo. Y Federer se despide entre lágrimas y emotivo discurso. Fins aquí bé, no?
Sí, fins aquí correcte.
Correcte. Anem a la Victoria Arenka, que plorava per la guerra d'Ucrània. A la final. Arenka en un ataque de llanto en pleno partido. Desgarrador llanto de Arenka. A ver, por favor. Sí, las donas son ataques de llantos y desgarradores. Y aquellos dos hombres agafándose a la maca, que esta imagen la he visto por todo arreo, plorando allá, que se les veía las lágrimas y todo el sentido. No es un arranque de llanto o un ataque. Aquí, fem conya i no fem conya. Veiem la diferència de tracte home-dona a les notícies.
Doncs està clar. Moltes gràcies, Olga Ortiz, per apropar-nos a aquesta realitat, perquè a vegades sense... Bé, sense voler, perquè no tenim aquesta cultura, no ens n'adonem, i una vegada més, externament, els mitjans ens van posant tota una sèrie de realitats que anem acceptant d'una manera que no pot ser. Per tant, aquestes ulleres liles per poder avançar. Escolteu, som-hi, anem a veure què és el que ha passat avui. Doncs que ser una persona plusvàlua dones és també saber escoltar i tenir empatia. Hi ha diverses tipologies dels ambaixadors de marca. Un són els externes a les empreses i l'altre els interns, tothom que treballa al voltant d'un projecte. Les persones no representem només una marca. A més de la nostra marca personal, representem l'empresa. Per això som ambaixadors de marca. Caminem per humanitzar la comunicació. Un ambaixador de marca pot multiplicar per 7 els beneficis. Figureu-vos, les persones ambaixadores s'escullen identificant-les, ja sigui rastrejant els likes i de manera natural. Parlem de talent. Aquestes persones que es facin ambaixadors de marca estan més a prop d'una promoció. I està clar, sempre que el centre som les persones. La marca personal va molt més enllà de la vida professional. Món online i món offline ja no existeix. Tot ha estat un. No caiguem en ser marca blanca. Coherència i autenticitat generant confiança. Moltes gràcies, Noelia Rodríguez, Guillem Recolons, Naima Chalawi, Olga Ortiz, i molt i feliç cap de setmana. Plusvalua dones, salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.